Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit mantenir en presó incondicional sense fiança Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. En canvi, ha acordat llibertat sota fiança de 100.000 euros per als altres consellers destituïts, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundo. El magistrat considera que no hi ha risc de fugida, però considera que en el cas dels quatre investigats que deixa a la presó, creu que hi ha risc de reiteració delictiva. A la resolució remarca que les aportacions que van fer els investigats que manté a la presó estan directament vinculades a una explosió violenta que, de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que es vagin afectats per ella. La fiança fixada és el doble de la qual va haver de pagar Santi Vila per sortir de la presó, que va ser de 50.000 euros, però menor a la imposada a la de Carme Forcadell, que va estar de 150.000. Un cop Llarena ha decidit imposar fiances, s'inicia tot un procés perquè 6 dels investigats puguin sortir de la presó. Els advocats hauran d'aportar les fiances imposades i, un cop el Suprem les consigni a un compte de dipòsit de al tribunal, un funcionari pot portar directament l'ordre de llibertat a les presons o fer-ho a través dels jutjats de guàrdia corresponents. Anem ara fins al Vallès Occidental. Aquest matí s'ha presentat l'avantprojecte d'urbanització de l'avinguda de Baixador, a Vall d'Oreix, davant d'una setantena de veïns, alguns dels quals han reclamat més canals de participació i una visió global de la mobilitat al territori. Tot plegat a partir de les conclusions i inquietuds recollides durant el procés participatiu que ha servit per vestir-lo. Cugat.cat, Martí González, explica'ns.
Per donar resposta als dubtes generats en la reunió, l'EMD farà una exposició pública de l'avantprojecte durant les properes setmanes, tant presencial com al seu portal web, i els tècnics han recordat que el procés de debat i proposta ciutadana es continua obert abans de la presentació del projecte final. L'arquitecte Pau Duran, de Duran Arquitectes, que ha dissenyat el projecte, ha explicat que la nova urbanització fuig de ser una via ràpida i aposta per un caràcter residencial.
Baixar velocitats, donar una mica més de protecció als habitatges que hi ha a tots els perímetres, buscar una mica, en la mesura del possible, incorporar carrils bici, per tant, mobilitat de bicicleta i mobilitat peatonal, connectar per sobre la riera també perquè garantir una mica aquesta continuïtat i aquesta linealitat, prioritzant sempre el peató.
Alguns veïns han expressat discrepàncies i dubtes sobre el procés participatiu i han reclamat que cal consensuar criteris de mobilitat per a tot el territori abans d'executar un projecte d'aquesta envergadura. En canvi, d'altres veïns defensen la feina feta fins ara. L'Ajuntament va fixar el 2019 com a termini de finalització de les obres.
Anem ara fins a Ponent per explicar-vos que Unió de Pagesos ha presentat a Puigverd de Lleida mesures de prevenció d'accidents en el sector agrari. L'aixecament de pes, els talls i les caigudes són algunes de les principals causes de sinistralitat laboral en la pagesia. Ens ho amplien des de Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
Bon dia. L'aixecament de pes, els talls i les caigudes són algunes de les principals causes de sinistralitat laboral en la pagesia. És el que recullen les primeres dades de l'Observatori de Sinistralitat Laboral en el sector agrari. Partint d'aquestes dades, Unió de Pagesos ha organitzat una jornada a Puigverd de Lleida per incidir en la prevenció de riscos laborals al camp. Directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Elena Joanala. Algunes de les mesures que presenta l'Observatori per a la prevenció de riscos laborals passen per la reducció de la contractació temporal.
Conscienciar el sector sobre la importància dels accidents de treball, ja que continuem veient que hi ha accidents greus i mortals importants amb els tractors, amb la maquinària, molts accidents lleus per riscos ergonòmics i, per tant, potenciar aquestes mesures preventives que haurien de tenir en compte els treballadors.
La igualtat de gènere és qüestió de justícia i, com a tal, és innegociable i ha de ser universal. No cal ser dona o tenir una identitat sexual determinada per assumir aquesta bandera. José María Vigil i Pere Casaldàliga. Llatinoamericana.org.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Molt bon dia. Què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. D'avui dilluns, dia 4 d'aquest mes de desembre, encetem aquesta primera setmana completa d'aquest mes, una setmana curta, tenint en compte que dimecres i dijous és dia festiu, el dia 7 serà aquell dia dels que tothom... No, bueno, retiro la paraula tothom, perquè no tothom, sinó que alguna gent, deixem-ho així, amb alguna gent, és el dia que farà pont, vol dir que serà ja un llarg cap de setmana, tenint en compte que també que el dissabte dia 9, dissabte és dia 9, després ja ve diumenge 10, vol dir que serà un llarg cap de setmana, que vol dir que per algunes persones la jornada laborable només serà del dilluns, avui i demà. Nosaltres serem avui i demà i serem amb una versió molt més reduïda de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, el dijous dia 7. Aquest serà, doncs, el que tenim previst per aquesta setmana, i també els suplements, doncs, també hi seran, igual que l'informatiu, per descomptat els programes que també d'aquests que ens arriben des de la xarxa. Vull dir que la programació tampoc és que variarà gaire, excepte tots els dies festius, que sí, doncs, que és aquells dies que els matins és els dies que li donem més protagonisme al que és la música. Però per la resta, nosaltres serem aquí fent-los-hi companyia, com ho fem avui, amb totes les seccions habituals, amb tota la programació habitual dels dilluns. I per aquest dilluns, que és el que tenim de menú per aquest dilluns, doncs el següent. Què els hi oferim? Doncs parlar del temps, com sempre. Aquest temps que ha estat protagonista, sobretot aquest cap de setmana, perquè, déu-n'hi-do, entre la tramuntana, la temperatura que ja es posava als 0 graus i alguna vegada està per sota dels 0 graus, i en moltes poblacions d'aquí, comarques gironines, a vegades, com et deia, la temperatura feia venir molt més fred de la que tenies, doncs sabrem com està la situació meteorològica tant per avui com per demà, i també quina és la temperatura que tenim a l'actualitat. Pel que fa a la premsa, tindrem aquest resum de la premsa general que ens porten a l'equip de Matins en Xarxa, de Notícies en Xarxa, Matins en Xarxa ho fem nosaltres, Notícies en Xarxa, que és l'Helena Pujoveta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Com també tindrem aquella secció que fem cada dia, aquesta no l'hem deixat mai, que són els sants, els aniversaris, com no, la notícia i la frase del dia, o refrany, frase o refrany del dia. La Montse Hidalgo ens porta l'un per un avui amb una entrevista d'Antoni Renom, empresari, autor del llibre L'aprendizaje de las cicatrices. També el dilluns és aquell dia que anem a la consulta del nostre doctor. El nostre doctor productes, el dilluns és un dia de cuina, a part d'un dia esportiu, també és el dia de cuina, i el doctor a productes, el cuiner Jordi Jaques, que ens ensenya a cuinar un menú assequible i saludable en tots els sentits, i avui ens parlarà d'alls tendres, aquesta secció que ens la porta Abel Font. I, si tenim temps, com no, la cançó del dia. Ja saben els oients, i per als que no els explico, la cançó del dia és aquella cançó que ens expliquem la seva història i també la història del que l'interpreta. Molt bé, en tot això i amb la música, avui és el dilluns, tenim aquestes cançons que aspiren a entrar a la llista dels Set Capdavanters, el programa que vam poder escoltar ahir diumenge, i avui doncs, comencem ja a parlar d'aquesta llista, que la puguin votar en el seu espai, puguin ser protagonistes de qui són els millors cantants en català de l'actualitat, en aquesta llista dels Set Capdavanters de música en català. Bé, amb tot això, doncs, com hem dit, arribarem al punt de les 12. Si em volen fer companyia, doncs moltes i moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies per estar a l'altra banda, ja sigui d'una ràdio convencional, aquests transistors, aquestes ràdios amb FM, que encara de moment van aguantant, no sabem fins com, però és bo que hi siguin, que si no, moltes vegades el que fem tampoc tindria una part de sentit, perquè, vull dir, amb la introducció de l'internet també ens poden escoltar a través de radiolescala.cat, o sigui, des d'un ordinador, des d'una tablet, des d'on sigui, i també l'aplicació, aquesta que hi som presents, també aviat en serem presents amb algun altre, que també els irem anunciant, però de moment ens poden localitzar a l'aplicació de TuneIn Radio pels telèfons mòbils, també per les tablets, inclús també a l'ordinador també es pot sintonitzar Ràdio L'Escala. Molt bé, doncs tot això és el que els oferim, com els he dit, gràcies per ser-hi i res més, només dir-los que comencem i a partir d'avui ja escoltarem de fons moltes vegades ja aquesta sintonia. Aquesta sintonia de Nadal, des d'avui, les sintonies de Nadal seran protagonistes fins ja passat Reis, com habitualment ho fem cada any, aquest fons nadalenc, que de fet ja a l'escala donava el tret de sortida aquest passat divendres amb l'encesa de llums i també, doncs, com a novetat, podíem veure que hi havia aquest arbre instal·lat a l'església i amb alguns carrers amb fil musical. Vol dir que això encara farà més agradable les tardes vespres del nostre municipi, sobretot el casc antic on està instal·lat aquesta música, entre llums i la música. Això farà que, doncs, que sigui anar a fer les compres o anar a passejar sigui més agradable. Molt bé, doncs anem-hi i anem per nun pel temps. Temperatura avui, després de tota una setmana que no ens enfilàvem més enllà dels 10 graus, avui els sobrepassem i de moment tenim una temperatura amb 11,4 amb una humitat del 48%. I una temperatura dintre el que hem tingut últimament que podíem anomenar d'agradable. Dintre les temperatures així ja d'aquestes fredes de ple hivern, tot i que encara no som a l'hivern, encara ens queden uns quants dies. Pel que fa a la previsió que ens porta en Sergi Corral, ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia amb un panorama sense ni un núvol i encara bona visibilitat. Hem començat amb un ambient fred de matinada i matí, amb glaçada, i al migdia, els que ens trobem ara, s'han anat recuperant les temperatures. Bé, acabem de comprovar amb aquests 11 graus que ens marcava el termòmetre de la nostra estació meteorològica de referència meteorlescala.cat. Pel que fa a demà dimarts, doncs tindrem un cel serè tot el dia amb un panorama molt assolellat, ambient fred de matinada, englaçada, fins arran del mar. A migdia l'ambient serà més temperat. El vent, calmes de matinada i matí amb estones de mestral. A migdia quedarà molt fluix i variable i ja fins a final del vespre. L'estat de la mar, calmes amb estones de rissada. I la temperatura de l'aigua del mar la tenim en 14 graus amb 8. Temperatura que parlàvem el mes passat, que a vegades anava baixant, després anava recuperant, i ara la tenim en descendent. No sé quin serà el tope que posarà, però de moment 14 graus amb 8, que ja deia la setmana passada, ja només els valents són aquells que s'hi poden posar de peus i de cos a dintre, perquè sempre perquè hi ha gent doncs, que li agrada tot l'any banyar-se, ja dic que s'ha de ser valent. Molt bé, això és per una banda el temps i per l'altra banda resum de premsa per aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari. És el que els hi portem aquesta secció de les veus, amb les veus de l'Helena Pujoveta, l'Oriol Pujador i la Traís Truquillo, l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
El que era notícia ara fa tot just un any, el que ho és avui a les portades dels diaris, cop d'ull a la premsa de nou, segon pas pel quiosc del matí, repassada les portades de la premsa local i comarcal, ens fixem en la resta, la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui per començar, portada del diari Ara, obren en clau electoral i amb la vista posada ja a les eleccions del 21 de desembre.
Sí, diu que dos jutges defineixen el futur de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Suprem i la justícia belga tindran un paper decisiu, diu el diari, en les pròximes hores per establir on i com participaran els dos candidats a la campanya electoral. Avui la Vanguardia també analitza en les pàgines interiors els cartells electorals i explica què revela cadascun d'ells.
La fotografia principal en portada de La Vanguardia mostra una imatge de Becaire Beret aquest cap de setmana després del pas d'aquesta onada de fred àrtic que encara es manté sobre Catalunya. A banda d'aquest titular meteorològic, què més hi llegim a la primera pàgina d'aquest diari?
Un article que evidencia l'allau d'exàmens als quals se sotmet els adolescents i en qüestiona l'eficàcia real d'aquest tipus d'avaluacions. Els experts en pedagogia defensen que hi ha moltes altres eines per posar a prova a l'alumne i que els exàmens premien només la memòria per sobre de l'assoliment real de les competències.
Segona portada del dia, la del Periódico de Catalunya, que també obre amb les eleccions de desembre.
Parla de secessió sense data o adeu al procés i destaca que els independentistes ni renuncien als seus objectius, tot i que no hi posen un calendari a la vista. La fotografia del periòdico és per a Elton John. Diu que sedueix en el seu concert d'ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona amb un recital basat en el repertori dels seus èxits dels anys 70 i 80.
En la línia del que deia La Vanguardia, l'Ara també destaca que els tribunals decideixen l'inici de campanya.
El Tribunal Suprem explica ha de decidir avui si deixen llibertat sota fiança els 8 consellers i els Jordis, mentre que Puigdemont i 4 membres del seu govern tornen a declarar aquest dilluns davant la justícia belga.
La fotografia, però, en portada del diari Ara és per al concert d'ahir a la plaça Espanya.
Edmond Colomer va ser un dels directors que ahir van convertir en un clam de llibertat pels presos polítics les veus i els instruments de 10.000 cantaires i intèrprets convocats per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat.
I encara un últim titular, aquest en clau econòmica.
Que explica que augmenta el nombre de joves que al Regne Unit cedeixen els seus comptes corrents per blanquejar diner negre a la City de Londres. La pràctica pot ser castigada amb fins a 14 anys de presó.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista d'avui dilluns amb el Punt Avui.
Explica que Iglesias sacseja la precampanya acusant l'independentisme de contribuir a despertar el fantasma del feixisme. Assegura que ell ja havia advertit en públic i en privat als independentistes de les conseqüències desastroses del procés.
Resum de premsa per a aquells que encara no hagin anat a comprar el diari per l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I ara és aquell moment de felicitar a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, de parlar d'una notícia que passava ara fa un any i d'aquest refrany o faci o frase del dia. Bé, comencem i ho fem per el Santoral, per el nostre calendari de referència, que ja estem a l'última pàgina, encara a la part de dalt, i ens diu que avui dilluns dia 4 és Sant Joan de Mascer, Santa Bàrbara i Santa Ada. Dos felicitats, felicitats totes i a tots, aquesta vegada podien dir més a totes, perquè són dos sants femenins que celebren el seu aniversari. Molt bé, felicitats als del sant. Ara anem a l'aniversari. El sant. Primer el sant i ara els aniversaris, els cumples, com popularment diguem. Doncs bé, avui fa anys la actriu Marisa Tomei, que en fa 53, l'actor Jeff Bridges, que en fa 68, i el que va ser plusmarquista del salt de Pèrtiga, com és Sergei Bubka, que ve una temporada que era el que saltava més amunt que ningú, que fa 54 anys. Aquests són els que fan anys, i també, doncs, ens descuidéssim dels nostres oients que en aquest moment ens estiguin escoltant, que facin anys, doncs, moltes i moltes felicitats, i també aquells que no ens estiguin escoltant, doncs, fer-los arribar, que avui també els... avui cada dia els ens en recordem d'ells i els felicitem. Bé, i la notícia que es parlava als informatius d'aquesta casa, com dic aquesta casa, sempre dic ràdio i televisió, perquè saben que la redacció és conjunta, doncs de què es parlava? Doncs del sector d'encerclament que ha començat la nit passada una nova veda de peix blau. Les embarcacions restaran amarrades al port fins diumenge 8 de gener. És la primera veda de la nova patrona major, la Roser Güell, escollida fa 15 dies. Doncs la notícia referent a la veda que en aquests moments també estem en aquesta situació, més bé dit, o estan la gent que s'ha dit que la pesca en aquesta situació de veda, un any més. I també, doncs, sempre fins passat reis que es torna a aixecar i es tornen a els treballadors de la mar i s'hi tornen a posar. Bé, això era el que es parlava, la veda. I en quant al refrany o frase del dia, doncs avui ens anem amb una d'aquestes dites populars que ens l'expliquen des del portal Festa Festa, com és aquella que diu semblar a Can 60.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Semblar a Can 60. Diu Amades a Històries i Llegendes de Barcelona. Resulta gairebé històrica la casa coneguda per Can 60, famós personatge esdevingut protagonista de comparança popular i prototipus del desordre i la desorganització. En 60 era un fabricant de teixits, membre important de la vella colla de l'arròs, home panxacontent i divertit, més amic de xefles i d'alifares que de curar del negoci, el qual li devia anar tan ben ordenat com suposa la comparança. Quant al seu nom pintoresc, la veu popular l'explica de diverses maneres. Hom diu que la seva fàbrica estava assenyalada amb la numeració del carrer amb els números 18, 20 i 22, que fan un total de 60. En el terreny que ocupava hi havia un hort del qual era propietari un pagès molt avar. Un any, que les mongetes van anar a un preu molt alt, l'hortolà es va entossudir a no voler-les donar si no arribaven a 60, preu molt excessiu. Com que no hi van arribar, mentre esperava la puja, se li van corcar i les hagué de llançar. Portat per l'avarícia, es desesperava i s'estirava els cabells. D'aquesta feta, coneguda per tots els pagesos del Raval, derivà que hom apliqués a l'hortolà el qualificatiu de 60 i després es va estendre a la fàbrica que es va construir en el mateix terreny. Conten encara que el fabricant de qui parlem tenia una gran fillada i, portat pel seu humorisme, quan trobava algun dels seus fills fora de casa, hi entaulava un diàleg més o menys així. No sé per què em sembla que et conec. Com et dius? On vius? Com es diu el teu pare? Ja ho he dit jo que era fill meu. No em feu pas cas, perquè com que de fills en tinc 60, ni jo mateix me'ls conec. I per això li van treure en 60. També comenta aquesta mateixa història fil per randa Josep Maria Huertas a Mites i Gent de Barcelona. Encara en un fòrum sobre qüestions lingüístiques hi trobem una altra explicació plausible. Diu a casa, sempre ens havien explicat que venia d'una botiga que venien tots els productes a 60 cèntims de pesseta. Com que tenien una multitud de productes de tota mena i en general desordenats, i sense cap concert, d'aquí venia l'expressió. I encara una darrera explicació per un sinònim en el mateix fòrum. També es diu que empenja i despenja amb el mateix significat, una botiga, segons tinc entès, de roba usada, que com que tothom agafava la roba, se l'emprovava i després no la tornava a lloc, hi havia uns treballadors que s'encarregaven de penjar-la. Ja veieu que n'hi ha per tots els gustos. Quina és la bona? Qui lo sap?
Bé, sabem alguna cosa més d'aquesta dita popular, d'aquest semblar a Can 60? El que ens ha explicat en Víctor Pàmies des del portal Festa Festa. Bé, i ara és aquell moment que ens anem amb la música, tot això que hem explicat, tot això que hem dit, ho maridem amb aquesta música de gran reserva que tenim avui, doncs aquestes cançons que o volen formar part o ja són a la llista dels 7 capdavanters, els 7 millors cançons en català de l'espai del programa que poden escoltar tant dissabte com diumenge. Dissabte és la repetició del diumenge anterior i diumenge sempre l'estrena que ens porta la Cristina Cantal. Aquests són els Changuito amb Pau de Bon, amb aquest que es titula Te vendré a cercar.
M'he fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts, mai perdrem forces per caure. I on anem? I on anem? Tu dius que vols rodejar-te de plomes. I on anem? I on anem? Anem en el cel on només hi viuen nimfes. Desconfiança, veuràs com s'obris els ulls, tothom vol sentir com sones. I on anem? I on anem? Tu dius que vols viure sempre entre ones. I on anem? I on anem? Anem a la mà enfonsar les nostres vides. He trobat un lloc per viure plegats. Els aigüls han fet un llit per engronsar-mos. Mos convides, bon ambient, feim cel molt tranquil·lament. S'il·lumina tot el cel quan tu m'abraces.
Te vendré a cercar cada dia on viuen ses flors tristes. Te vendré a cercar.
Te vendré a cercar Changuito i Pau de Bon, una de les cançons que és candidata a entrar a aquesta llista per a votar. Ho poden fer a través també de la nostra pàgina web, entrant allà on parla l'apartat que diu la llista dels 7 capdavanters. Entrant allà, doncs, poden accedir al lloc on es fan les votacions. Molt bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que la Montse Hidalgo ens fa aquesta proposta de l'un per un. Avui en una entrevista a Antonio Renom, empresari i autor del llibre El aprendizaje de las cicatrices.
Continguts en Xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
La
La seva dedicació al món de l'empresa és una tasca més de les moltes que du a terme l'Antonio Renom. Nascut a Panamà fa 38 anys, lluny d'enfonsar-se per les circumstàncies de la vida, va fer un salt endavant per convertir el fracàs i la insatisfacció en energia per al canvi. Avui ens presenta el seu llibre, El aprendizaje de las cicatrices. Toni Renom, benvingut.
Moltes gràcies.
La seva cicatriu és física, però vostè la va convertir en la línia de sortida per a una manera de viure nova. Què li va passar?
M'han passat diverses coses, però la primera cicatriu és amb 22 anys. Em diagnostiquen una malaltia medular molt rara i incurable que em fa entrar a un quiròfano amb aquelles paraules tan màgiques que et diuen pon tu vida en orden antes d'entrar, que és la mateixa manera de dir-te, pot ser que no surtis. I que a més em diuen, i no sabem com sortiràs, si sortiràs sencer, si sortiràs amb una hemiplegia, amb una tetraplegia. Va suposar que m'obrissin tot el que és la part craneal, cerebral, rentagrapes, una operació espectacular. La segueixo tenint i m'acompanyarà tota la vida perquè no té cura. I a partir d'aquell moment, jo passo de ser, sempre el mateix, el clàssic niñato de 22, a ser una persona amb un objectiu. I el meu objectiu és intentar aconseguir que aquest regal que em dona la vida quan em desperto a l'UCI i em moc els dits del peu i dic, ostres, segueixo viu i se mueve todo, intentar estar segur que el dia que m'arribi, que jo sé que amb aquesta i altres malalties que tinc serà quan sigui, quan em tingui que tornar a preparar i poner les coses en ordre, no, ho faci amb la satisfacció de no haver deixat de fer tot allò que crec que podia fer. I en aquest sentit, el llibre reflexa una mica plantejaments personals que van en la línia de dir una persona pot ser moltes coses en una vida. Una existència pot tenir moltes vides. I ara, quan m'introduïes, ho pensava, és que és realment a mi el que em va passar és una malaltia que ha sigut el millor regal de la meva vida, que ha sigut el que va despertar aquesta espècie de passió per viure.
Hem sentit a parlar de la malaltia, com a motor, com a moment d'inflexió. I quantes persones no coneixem, Tom, i com es diu popularment, han començat a agafar el toro per les banyes. És això, la vida?
La vida és això. La vida és reconèixer que el 90% de les coses que et passen no depenen de tu, però hi ha un 10% que sí depenen de tu. I jo sempre dic una frase, la vida és molt fràgil en realitat. Ens pensem que és una cosa que... Però la vida és molt fràgil i ser víctima o ser lluitador és la teva elecció i està dintre del 10%. És a dir, tu decideixes si aquest 10% serà teu i el dominaràs o serà com l'altre 90 i et deixaràs portar com una veleta en la vida.
I aquest 10% decideix que, com ha sortit bé d'aquesta operació, doncs s'allista a l'exèrcit.
Els boines verdes espanyols, sí, operacions especials, que la gent no sap, és un dels millors cossos d'operacions especials del món. No ho vaig fer, et diria, per la bandera, no ho vaig fer, hi havia un punt de servei, però ho vaig fer sobretot, perquè surts de l'operació amb una sensació de fragilitat extrema. Perquè el doctor et diu que tens que començar a viure com un senyor de 40. I dius, hosti, és que en tinc 22, 23. Jo tinc que... I vaig buscar l'experiència més extrema per treure'm aquesta fragilitat. I operacions especials, que per aquells que no conec una mica, són tots aquests els GEOs, els Navy Seals, tots aquests els de les pel·lícules. Aquí a Espanya tenim un dels millors cossos, un dels 5 millors cossos del món, i és un fet.
I allà el van acceptar, les proves físiques?
Aquí ve l'anècdota que vaig mentir a l'Alférez Médico, perquè la cicatriu que porto a la nuca em diu, oi, i esto? Dic, no, corte de pelo moderno. I res, el tio s'ho va creure, perquè hi ha gent que porta aquest tipus de corte i tal, no em va preguntar més. I un cop estava a les proves, jo mai vaig dir que era una malaltia, vaig dir que quan era pequeño me havia caído, me havia hecho un corte i me havia quedat cicatriz. I mai ningú m'ho va acabar de preguntar, perquè clar, posem-se amb la seva pell. Tu t'imagines estar allà i que algú amb una malaltia com la meva passi a ser boina verde? Clar, no ens hi entra al cap que algú amb una malaltia com aquesta es pugui entrar, amb la qual ja donen per suposat que sí, sí, mira, este chico, pues tal. I sí, sí, i de 170 i pico persones que han començat el curs de selecció boina verde, vam acabar-ne 22. I a partir d'aquell moment vaig entrar en un equip operatiu, va ser una experiència espectacular, conservo records tremendos, i el que aprens sobretot en aquella època, i en el llibre en algun moment ho menciono, és que tot passa, que tu tens que entendre que el curs d'operacions que dura entre 8 i 9 mesos i és molt dur i és un procés extremadament de buscar-te el trencament, no? El punt de ruptura. El punt de ruptura no és físic, que és on la majoria de la gent es trenca, és mental. És el teu cap el que et diu quan es rendeix, no el cos. I a mi una de les grans lliçons que vaig entendre aleshores era que potser el meu cos no em donaria tota la força que jo m'agradaria tenir, però que la tenia al cap. I d'ençà aleshores, des de l'operació i aquesta experiència, quan he passat, aquest any passaré 4 vegades per quiròfan, el qual farà que portaré acumulades quasi unes 120 grapes a la meva esquena, entre distintes operacions, només a l'esquena. Jo sé que el meu cos té unes limitacions, però visc molt còmode amb aquestes limitacions. Entreno, boxejo, treballo, visc una vida intensa, i part d'aquest plantejament mental neix després de l'operació de posar-me a prova com a militar d'operacions especials, perquè vaig entendre que aquesta part del domini de la ment sobre el cos és fonamental, és el que et fa donar aquest salt endavant en el que sigui.
Pensa en positiu i la vida et somriurà. Vas més enllà.
Sí, perquè sempre dic que, amb tots els respectes, tota aquesta gent, no?, que escriu llibres d'autoajuda, que et diu, lee este libro y serás feliz, las 5 normas de la gente feliz, los 7 hábitos de la gente hipereficiente, o la frase aquesta del si quieres puedes, o aquella de piensa en positivo y el universo se aliará contigo. Mira, crec, el que més ràbia em fa és que és medio verdad, però és que és medio mentira. Crec que no és el pensament positiu, és l'actitud. És el plantejament d'acceptar que no vas a poder con todo, però tot i així hauràs de seguir lluitant. Que no aconseguiràs tot el que vols, però tot i així tens que seguir endavant, perquè val la pena. I és una mica en el llibre, i jo ho dic, el pensament positiu, el pitjor que té és que no t'acaba de dir, és com les pel·lis de Disney, no?, que acaben en el moment en què el príncipe i la princesa se casen. I no expliquen què passa després, quan conviuen, quan hi ha qui limpia la ropa, les baralles, els fills... Tota aquesta part no te l'expliquen. T'expliquen la pel·lícula molt maca fins que en casa i et diuen i fueron felices y comieron perdices. Però la vida, això és el mateix. És pensar en positiu, no et mobilitza des d'on ets. El meu plantejament... Jo també tinc TDAH, amb el qual he tingut que patir tota la vida. Amb epilèpsia, quan era petit, vam aconseguir curar, i amb el TDAH. El nen amb un TDAH és el niño raro de la classe. Amb la qual cosa, una de les coses que jo sempre he dit és hi ha coses que no es tenen que negativitzar, es tenen que positivitzar. I aquí el que jo et pretenc dir és pensar en positiu no et du enlloc, és l'acció. I l'única manera de moure't és de reconèixer que estàs en un moment que has fracassat i no passa res, tens que tornar a començar, que potser tens una malaltia que t'obliga a canviar la vida. I el pensament positiu no t'ajuda. Estic amb aquesta malaltia, què faig amb això jo ara? El que et deia, què faig amb el 10%? O inclús en casos en què trobes de gent que està, no et diria ni fracassada ni amb enfermetats, sinó simplement insatisfeta. Quan tu tens aquest punt d'insatisfacció, jo sempre dic el mateix. Escolta'l, aprofita'l i fes un plan.
Energia.
Exacte.
L'energia que ni es crea ni es destrueix, sinó que ens transforma.
Exactament.
I es tracta de que aquesta insatisfacció, aquesta negativitat, aquesta energia negativa es converteixi en positiva. Això ens anem a dormir, l'endemà quan ens llevem ja ho hem canviat.
No, mai. Mira, els processos mai són ràpids. Jo faig una sèrie de reflexions esperant que la gent, a base d'aquestes reflexions, a més és un llibre que qui llegeixi se n'adonarà que hi ha milions d'anècdotes, de fets històrics, científics, que no tenen res a veure amb mi. I dintre del llibre una de les coses que dic és, escolta'm, no és fàcil, perquè primer tindràs que assumir el fracàs, i assumir el fracàs és dur, i ploraràs. Jo vaig perdre un germà fa uns anys. El luto de perdre un germà l'has de passar. No el pots amagar per molt que tinguis que fer altres coses. Té una amiga que té un càncer. Pensar en positiu no l'ajudarà, però agafar i fer un pla amb què vol fer la seva la resta de la vida, sigui, la que li quedi, és la seva elecció. I no és un procés fàcil, perquè tens que passar pel procés d'acceptació, i el procés d'acceptació és dolorós. Amb el qual no t'aixecaràs al matí i màgicament estaràs bé, i màgicament tindràs l'energia, allò, ja m'has transformat. Jo sempre dic el mateix, no? Un dia em van dir, bueno, però per què no hables de tu vida? Dic, perquè no en tinc ni 40 encara. Jo tinc que parlar de la meva vida quan en tingui 70 o 80, perquè aleshores tindré la perspectiva suficient com per fer reflexions vitals. Ara per ara, jo només sóc un treball en progrés com a ésser humà, i considero que tots ho som fins que morim.
El millor moment del dia és quan?
Em llevo.
El seu plat favorit?
Ous fregits amb pernil i patates.
Què li esborra el somriure?
La injustícia.
Un lloc per perdre's?
La muntanya.
Com li agradaria ser recordat?
Com algú que va recollir el legat dels seus antepassats, que l'inspiraven, i que va intentar portar el seu propi valor en aquest llegat per als que em segueixin puguin seguir fent d'aquest un món millor.
I si li demano que comparteixi una cançó amb nosaltres?
Jo de petit n'hi ha una que m'agrada molt, del Bob Dylan, que és el Times Are Changing, que li agradava molt a la meva... al meu avi, perdó, que em pot descansi, i ella em deia que l'entenia, tot i que no li acabava de motivar, però a mi m'agrada molt el Times Are Changing, perquè és tan cert aleshores com ho és ara i com ho serà demà, i em posa molt en perspectiva, i m'agrada moltíssim.
Doncs amb la perspectiva del Toni Renom ens quedem. El aprendizaje de las cicatrices. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-me aquí i als oients per dedicar-me una estona.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Toni Renom, el protagonista avui de la secció un per un de Montse Hidalgo. I en aquest moment, 11:43 minuts, anem fins a la consulta del nostre doctor en cuina, el doctor Produtes, que és Jordi Jaques. Avui parlant d'alls tendres, una secció que ens porta a Belfont.
Continguts en xarxa.
A la vostra sintonia local, una setmana més, engeguem Doctor Productes a aquesta consultoria de temes culinaris amb el nostre expert Jordi Jaques. Senyor doctor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui parlarem d'alls tendres.
Avui parlarem d'alls tendres, un producte que ara, en aquesta època, doncs, en tenim en abundància i que ve de gust.
L'all pertany a la família de les liliàcies. Pot arribar fins a 1,5 metres d'alçària. Les fulles són planeres de fins a 8 mil·límetres i les flors verdoses o blanquinoses són poc abundants, de vegades inexistents. L'all tendre és una modalitat de cultiu d'aquesta hortalissa característic del litoral mediterrani. Consisteix en recollir els alls quan la formació del bulb és encara incipient. De fet, es tracta d'un cultiu convencional d'alls en què la recol·lecció s'avança. Com a dades, aquestes com a dades tècniques per obrir el programa d'avui. Jo sé que el nostre doctor, en Jordi Jaques, té un especial interès o predilecció en els valors nutricionals dels productes que ens porta setmana sí, setmana també, i avui especialment els alls, un hortalissa que potser té una mica de mala imatge pel regust que pot deixar amb el seu gust, però que Jordi, n'ets un gran defensor de l'all.
Igualment que amb l'all sec, amb l'all tradicional, l'all que utilitzem més de forma més comuna, doncs passa el mateix. L'avantatge que tenim aquí és que l'all tendre, doncs, d'alguna manera té una quantitat més elevada d'aigua i es fa més fàcil de menjar, es fa més fàcil de digerir, no té tanta picor, poder no té tant de retorn amb el sabor, no? I jo crec que és una molt bona manera. Un dels dèficits actuals que tenim nutricionals és perquè consumim molt menys all. Abans els humans menjàvem més all i teníem les articulacions més fortes, teníem alguns problemes de menys i ara en tenim algun de més. Llavors, una bona solució, si ens costa més menjar els alls granats, no?, els alls secs, doncs és menjar-ne amb alls tendres. És molt diurètic, molt depuratiu, molt antisèptic i sobretot antibacterià. Vull dir, és quasi medicament pur.
Home, doncs no en prescindíssim pas, senyores i senyors que ens escolteu. No prescindiu sobretot de l'all tendre, que té totes aquestes propietats. A més, alguna aptitud gastronòmica tindrà això aplicat a la cuina. Tampoc l'hem de patir, l'all, perquè avui hi haurà algun exemple de dir recoi, i jo sense saber-ho.
Sí. De fet, els alls, els alls tendres, és un recurs molt utilitzat, és una manera molt fàcil, doncs, per acabar una truita, per acabar un remenat, per acabar fins i tot en una amanida, ficar-ho d'una manera no en cru, no? Fins i tot confitant-lo o saltejant-lo, doncs ens pot anar a la mar de bé. És un recurs molt, molt pràctic. A més, és una planta aquí a Catalunya, ens creix molt ràpid, però vull dir, tot el litoral mediterrani. Jo ara acabo d'arribar d'un viatge que he fet al Senegal i allà n'està ple. Tenen l'all tendre, allà en tenen moltíssim. I és més, molt del seu petit i quartet receptari que tenen, perquè no tenen molta cuina tradicional en allà, molta està basada amb l'all tendre. I realment és un producte que ens dona molt de joc.
Per tant, sortim i no pas poc de l'àmbit estrictament mediterrani.
Correcte, correcte. Correcte. Posem... El fet de que sigui una planta que creixi tan ràpid i tan fàcil, i de fet és una planta que l'estàs enganxant en un primer procés del seu creixement, doncs fa que moltes cultures s'hi hagin agafat.
Posem-s'hi, doncs, vinga, de l'all tendre, ara quan acabàvem de preparar el programa, jo me'n feia creus perquè deia, home, sí, això acabarà amb una amanida, quedarà sobre una torrada com a complement d'altres plats, però escolta'm, quan em planteges pilotilles d'ànec amb all tendre i no sé quines filigranes més, dius, això ja... Estem parlant de paraules majors i no pas un trist complement verd que tenim al costat del plat.
Mira, en aquest cas, per exemple, plantejaríem unes pilotilles d'ànec amb alls tendres confitats i trompetes de l'amor. Vale, és un guisadet fàcil, és un guisadet ràpid, que ens dona molt de joc. En aquest cas, l'ànec és molt, molt versàtil en aquest sentit. I bàsicament el que faríem seria, per una banda, necessitaríem tenir una miqueta de greix d'ànec, d'aquest greix d'ànec que s'utilitza molt pels confits, el ficaríem en una cassola, el ficaríem al foc, aixecaríem aquesta cocció, i aquests alls tendres, que els hauríem tallat ben bé per la part blanca, agafant una miqueta de la part verda, imaginem-nos, doncs, que si fan uns 20 centímetres, doncs els tallem per la meitat i punt, tallem la part de fora, els hi passem ben bé una aigua, els assequem i els fiquem a dintre d'aquest greix d'ànec. Quan aquest greix d'ànec aixeca la cocció, comença a bullir, ho apartem i es vagi refredant. I aquí els haurem confitat. A partir d'aquest confit tenim molt de joc, Podem fer moltes altres cosetes. Per altra banda, faríem les pilotilles d'ànec i bàsicament el que faríem seria agafaríem l'ànec, el desossaríem, trauríem tota la carn, guardaríem el greix, també el passaríem per una picadora i barrejaríem una miqueta de sal, pebre, un puntet de pa ratllat, vale? Faríem tota la pasta i en faríem pilotilles. Aquestes pilotilles, per una banda, els iríem, els enfarinaríem, els fregiríem una miqueta, que ens quedessin cruetes per dintre, i els apartaríem. Cassola gran al foc, una miqueta de ceba, fem un bon sofregit de ceba i tirem un puntet de tomata. Ja podem posar les, ja podem posar les pilotilles, que vagin remenant. Podem tirar-hi quatre trompetes de la mort, també tot ben remenat. I tirem una miqueta i tirem els alls tendres, un puntet de fondo de carn, una miqueta de caldo de pollastre, que vagi fent xup-xup, al final una picada, i tindràs un guisadet d'aquests que es fan ràpids, que es fan bé.
Però consistent, conxo.
Consistent, i tant, consistent, i que aquí l'all tendre no sobrepassa de sabor, però dona una... Bueno, és com una guarnició molt ben posadeta.
Sovint, quan fem les elaboracions de plats amb el producte de cada setmana, intentem marcar una mica de criteri, de dir les amanides o els entrants primers, el plat consistent, les postres, sí, si és el cas. Avui hem començat,
pel final.
De dret pel plat més consistent que ens puguem imaginar. Però ara fem un pas enrere. Has parlat del confit d'aquests alls tendres, en aquest cas el feies amb greix d'ànec. Però el confit estàndard per tenir alls tendres confitats... es faria sempre així? O quin és l'estàndard?
En un moment donat, aquests alls tendres que hem confitat, per la manera que ara plantejo una manera d'alls tendres amb pedrers i fruita seca, en un moment donat el podríem aprofitar, ¿vale? Però jo trauria molt més interessant en aquí ja fer-li un confit amb oli, i en aquest oli doncs afegiria un gra, una fulla de llaurer, una miqueta de gra de pebre, ¿vale? Que quedi una miqueta més potent, i seria exactament el mateix procés, que faríem aquests alls, el tallaríem per la meitat, pujaríem la temperatura de l'oli, tiraríem els alls a dintre i els deixaríem confitar. Estaríem amb el mateix. En aquest cas, ara en farem una amanideta, aprofitant les primeres escaroles, uns pedrers, saltejaríem uns pedrers ben saltejats, fins i tot tallats a quarts, i que els notéssim calentets en aquesta amanida, ¿vale? I seria tan fàcil com això, seria agafar amb un plat, ficar-hi escarola, aquests alls tendres que els podríem tallar fins i tot a l'ull llarg, els hem tallat a l'ull ample, però ara fer-los un tall a l'ull llarg, posar-los per allà mig, aquests pedrers que els hem saltejat, els tirem per allà, i uns fruits secs, que hi hagi una mica de pinyó, alguna nou també picadeta per allà, ben amanidet, oli, i ens quedarà una amanida la mar de xula. Si li volem donar un toc refrescant, uns deuets de poma, que no li faran cap mal.
Un dels llocs habituals o a casa, si hi entren alls tendres, que a l'hivern, en aquests mesos, n'hi entren tan sovint com puc, doncs una de les coses més habituals d'elaborar, i tan senzilles com elles mateixes, és una simple truita d'alls tendres.
Sí, passa, la farem una miqueta més amb algun productet més i...
Ara m'agrada.
I que quedi una miqueta més contundent.
Com podem completar aquella truita tan senzilla que jo faig amb els alls tendres una mica saltejats i llavors barrejats amb l'ou? Què hi
faríem? Aquí farem dos cosetes una miqueta diferents, agafarem l'all tendre, el tallarem també, diguéssim, amb un tros de 10 centímetres, i després el tallarem a l'ull llarg amb dos parts, que ens quedin les tires ben desfetes. I agafarem una paella i ficarem una miqueta d'aigua, un puntet d'aigua.
Aigua?
Sí, aigua. I tirarem els alls tendres allà i que s'estovin ben estoveïts. ¿Vale? I un cop els tinguem serà aixecar la cocció i pura i durament que quedin ben estoveïts. Els agafem, els escorrim i els apartem. Per altra banda, agafem una paella i tirem els rossinyols de pi, tirem la botifarra negra i ho saltegem ben saltejat. Agafem aquests alls tendres, en aquest cas en abundància, i els tirem, barregem amb la botifarra i el rossinyol de pi. I llavors a batre uns bons ous de galliner i tot ben barrejat. Això en podem fer una truiteta rodona de tota la vida, però jo aquí us aconsellaria més una truita en forma a la francesa i que sigui ben contundent i que ens quedi ben crueta de dintre. I li donem fins tot un parell de voltetes i que ens quedi ben crueta de dintre, perquè
l'anem embolicant la mandanga.
Ah, exacte. I que ens deixi aquest punt sucós que l'all tendre ens irà la mar de bé.
Hem fet una amanida, hem fet una truita, hem fet unes pilotilles. Podríem arrodonir-ho encara amb una última filigrana, Jordi?
Sí, aquesta serà filigrana. Aquesta serà filigrana, ¿vale? L'all tendre, igual que li passa a moltes plantes, quan estan en aquesta, sí que la farem ben bé en cru, ¿vale? Doncs i els barregem amb aigua i gel, ¿vale? Es queden molt i molt rissadetes. ¿Vale? I llavors aquí farem un plat una miqueta així creatiu, però molt divertit, que serà una amanida d'alls tendres amb cloïsses, morro, orella i fruita de la passió.
Jo ho crec, si hi ha de filigrana, això.
Tal qual són, és molt senzill. I bàsicament el que farem serà agafar els alls tendres, en aquest cas sí que irem a buscar el tronc més llarg possible, vale? L'espai més llarg possible, el tallarem per la meitat a lo llarg, i quasi, feina de cirurgià, quasi amb cúter, molt finet, el màxim de fi que puguem, el màxim de fi, aquí hem d'anar a buscar, anar allò al límit dels dits per anar a buscar el màxim de fi. Tindrem al cantó una miqueta d'aigua i gel, tirarem aquests alls tendre dintre i veureu que se'ns queda ben rissat de cop, vale? En aquesta, això, aquesta, aquest efecte que fa és el que ens ajudarà molt a muntar l'amanida. Per altra banda, agafarem unes cloïsses, obrirem unes cloïsses, els atraurem de la clova i els aguardarem. I per altra banda tindrem morro i orella bullit, morro i orella bullit que trobem ben bé en la carnisseria. El tallem ben finet, el fiquem en un bol i l'amanim ben amanit. Li tirem una miqueta de mostassa, una miqueta de vinagre, una miqueta d'oli, pèrrins, vale? Que quedi ben amanidot, ben acabat. Llavors agafem aquests alls tendres, els posem al centre del plat, al voltant hi fiquem quatre cloïsses, al voltant hi fiquem aquest morro i orella, i agafem una miqueta de fruita de la passió, el barregem amb una mica d'oli d'oliva i vinagre i ho amanim ben amanit. Amanim tota l'amanida amb aquesta vinagreta de fruita de la passió, un punt de sal, un punt de pebre, i ja veureu, una amanida divertida, diferent, combinant mars, muntanyes, sabors potents i sabors més tropicals.
Un d'aquells plats per un àpat de mudar.
Correcte.
Ara que tenim un mes ben compromès pel que fa aquest tipus d'àpat, doncs mireu, una correcte. Primera idea, un primer avançament del que podeu fer aquests nadals.
Correcte, fins i tot un transformable en un aperitiu. Si ho fiquem en format més petitet, ho fiquem en una cullera o sobre una torrada i tenim un aperitiu molt divertit per aquests dies de Nadal.
Jordi Jaques, cuiner i propietari del restaurant El Molí de l'Escala, el nostre doctor productes avui, parlant d'alls tendres. Amb tots els formats o per a tots els nivells de ganes o de compromís de treballar a la cuina. Moltes gràcies i fins a la setmana vinent, Jordi.
Fins la setmana que ve.
Continguts en xarxa.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Ja surt l'ombra que em dibuixa, que m'escarneix caminant la corda fluixa. Dins del meu cap s'ha desfet la gàbia, tots els ocells perduts. M'està bé. L'aire, 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 surto a buscar-los fent un passeig. L'aire, 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 i si no els trobo, ja m'està bé.
Cara i no em conec, i un cop d'aire se m'emporta cap al cel, on les vistes són boniques però fa fred.
veig sobre un toll la meva cara i no em conec. I un cop d'aire se m'emporta cap al cel, on les vistes són boniques però no hi és.